A veure, Sergi, primer, abans que comencis, aquí t'has espantat, ara.
No, jo, encantat.
Hauries de confirmar una informació, a veure si és certa.
Vinga.
La Montserrat Navarro ens pregunta si és veritat que diumenge eres al mercat de Sant Antoni.
No.
No ets tu?
No acabo la frase perquè no hi era.
Doncs, i en què es basa?
Diu que hi havia una persona, per tant, que s'assemblava sí, molt a tu, intercanviant cromos del Mundial, allà sí, a la cantonada no típica del Mercat de Sant Antoni, que va sortir fins i tot per TV3.
Doncs no. Vaja, a no ser que sigui l'amic de Víctor Manuel.
Que t'ha confós tota la vida, no?
Que no ho hem de descartar, que hi hagi algú molt més amable, molt més encantador que jo, que estigui fent feina.
Va, aclarit això. Televisió, cap on vols
anar? Sí, bé, és que t'he vist amb un programa, amb una docu-sèrie, en diuen ara, de 4 capítols a HBO Max, sobre la vida de Pujol, o dels Pujol, que es diu La Sagrada Família. I, a més, han recuperat alguns moments del teu memorable convidat allà al carrer General Mitre. I volia preguntar-te com és el procés de que et demanen de participar-hi. Qui t'ho demana?
Sí.
I amb quina... O sigui, com et venen la burra de que volem fer això, ens agradaria que vinguessis?
Hòstia, no recordo ara qui m'ho va demanar exactament. Sé que hi ha el Jordi Ferrarons, darrere d'això la direcció executiva, hi ha l'Àlex Cubero, també. Crec que m'arriba la proposta via l'Àlex Cubero, que era un dels de l'equip del rodatge de la Sagrada Família.
De fet, crec que l'Àlex Cubero es posa en contacte amb mi per tenir el teu contacte.
Va. Bueno, total, que em demanen, diuen que estan fent això, que ho fa el David Trueba, i jo penso que si hi ha el David Trueba i el Jordi Ferrarons, això és garantia de que estarà ben fet i que em diuen també la gent que hi surt i tot això, jo dic que hi puc aportar el que hi puc aportar, perquè jo no sóc un expert en Pujol, simplement diguem, vaig tenir un accés en un moment determinat a la vida de Jordi Pujol, i Jordi Pujol va donar la casualitat que va dir el que va dir en aquell convidat, i a partir d'aquí doncs allò ha quedat com un moment dels molts que té Jordi Pujol i que relaciona doncs amb el final. I per tant dic que sí, vaig allà, em graven, no sé, una hora i mitja, 1.000 preguntes.
Després,
I llavors, és que no he vist, clar, però és el que passa sempre. Amb documentals sí. I tot això, diguem, no? Que clar, és sí, que sí. Sort de sortir-hi encara, perquè jo estic segur que hi ha gent que han gravat que no ha acabat sortint, sí. Llavors, en el muntatge final, no?
Això ha passa, caigut en el muntatge.
Ha caigut, exacte, a la sala de muntatge.
Això t'ho he preguntat perquè això que has dit del Ferrarons i del Trueba com una mena de garantia d'anar una mica, d'acceptar l'oferta, es nota en el producte final. És a dir, surt gent, l'acumulació de gent no és tòpica, sinó que suma diverses tendències, inclús apareix gent que tu dius, ostres, tenen aquest Prenafeta, per exemple. Surt Prenafeta. Home, Prenafeta és...
Qui t'ha sorprès que hi sortís, per exemple? Sí. Qui creus que té un valor? Lluís Prenafeta?
El Prenafeta és un dels que jo ara recordo que... Però inclús la barreja. El tipus de gent que...
D'aquests i dels altres, sí. No? Aznar, és, no? També
sí,
m'han dit que surt.
Zarzalejos i Marc Álvaro. Però, en canvi, ja té més protagonisme Marc Álvaro. És a dir... Està equilibrat d'una manera que els que en saben parlen més, però no només parlen els que en saben, i després hi ha aquesta visió. Ho dic perquè aquesta... Primer, que estic observant que això que et passa a tu, que encara no l'has vist, li passa a molta gent. És a dir, que no l'ha vist gaire gent. L'ha vist gent, però se n'ha parlat més de la gent que l'ha vist. Per tant,
potser HBO potser tampoc és la plataforma que té més gent, no?
Sí, i a més està molt protegit de la pirateria.
Hi ha una altra manera de veure-la, però és capítol a capítol, que és a Discovery Max, sí, diguem, no? Sí. Que això sí que ho té molta més gent. Bueno,
això mateix, això. Llavors han d'esperar unes setmanes per poder-la veure tot.
T'ha agradat?
A mi m'ha agradat que hi sigui. Quin és el problema dels que estem a prop? De que com que la majoria de coses les sabem, ens fem els xulos. És una cosa que dona molt de plaer. M'imagino una persona que hagi conviscut amb els Kennedy tota la vida i que vegi els 400.000 documentals sobre la mort de Kennedy, constantment deu estar dient, per aquí falta... Saps? No, mira, no estan explicant aquella anècdota del dia de l'esmorzar que vam anar a tal lloc, saps? Aleshores, jo crec que aquí passa... O sigui, és una sèrie molt, molt, molt bona per gent que no sap res, molt, molt, ja no tan bona, però molt bona, per explicar a Espanya o a gent interessada per la política i que ha tingut una visió molt polaritzada dels Pujol i molt incomplerta de la complexitat de tot el oasis famós, uh-huh. i, per tant, gent interessada en la política, inclús de generacions més joves, si veu només aquest documental, tindrà molta informació i és molt eficaç a tots els que ens fem els xuros.
Clar, faig l'exercici al revés, que no sé si es pot fer o no. Diguem, ara imagina't tu que t'arrenquen del cervell tot el que tu saps de Jordi Pujol. Sí. I el primer...
Que, la primera si tinc una amnèsia.
Tens una amnèsia, se t'ha esborrat tot el que sabies
doncs
de Jordi Pujol.
Doncs déu-n'hi-do.
I penses, però quina imatge tens de Jordi Pujol després de veure aquests quatre capítols?
Doncs bastant complerta en les coses positives i fetes i en les coses més fosques. Sí que és veritat que notaria que les coses fosques estan portades cap a una determinada manera de mirar-ho. És a dir, hi ha molts periodistes del País, però és lògic perquè...
Del País, al diari.
Del diari. Uh-huh. La concepció, bueno, molts, no tants, però uh-huh. sí que tenen un... El seu relat és important, perquè, d'alguna manera, en els episodis més polèmics d'un moment determinat de la biografia de Pujol, el País va ser beligerant, és a dir, en el tema Banca Catalana, uh-huh. qui ha d'explicar? Els que... El prefeta, que diu que tots són uns mentiders i que tot era una camama, i l'Enric González, i el Pere Ríos, i el Lluís Basset. Però, uh-huh. clar, això és inevitable, perquè són els que van tenir aquest cos a cos. Però també surten els fiscals. Però, clar, com que els fiscals dèiem que estaven venuts al País, doncs ja hi tornem a ser, no? És a dir, que és una bona manera també de revisar les trinxeres. O sigui, jo crec que la feina és molt bona en el sentit de que acumula prous punts de vistes com perquè t'adonis que les trinxeres... Hi havia trinxeres, i que se'ns ha explicat el Pujol des de les trinxeres. I jo diria que aquesta docu-sèrie de quatre capítols no està feta des de les trinxeres. Doncs això, per mi, és la gran aportació. Uh-huh. O sigui, se surt de la trinxera i diu, jo ara us portaré gent que estava en diferents trinxeres que t'explicaran el Pujol. I sí que fa una cosa, que a vegades ho fan moltes docu-sèries, que és, com que pregunten el mateix a molta gent, fan frases corals. A mi això em posa una mica nerviós. Sí. Tu comences dient, bueno, és que el Pujol el que no podia fer, llavors apareix l'Enric González dient, és gastar-se o fer-li contractes a la Ferrusola. Llavors surt un altre que diu, la Ferrusola, que és la seva dona, saps? O sigui, és com si fos una exhibició de dir, vaig
tanta
tan sobrat...
Que no em cal que la frase completa que t'ha gravat Maria Xinxó la faci tota Maria Xinxó, sinó que la farem entre Maria Xinxó, Sergi Pàmies i Albert Col.
Sobretot tenint en compte que la Maria Xinxó li han gravat una hora i mitja.
Clar.
Home, ja que li graves tant de temps, no? I aquí sí que hi ha a vegades un cert exhibicionisme en el muntatge, que li dona molta dinamisme i molta vivacitat, però que dius, home, potser aneu massa sobrats.
Que, a més, és una fòrmula que he llegit que David Trueba repetirà o està repetint
amb
la reina i amb Felipe González, diria jo.
Sí. També surt Felipe González.
Amb la reina...
Sofia.
Sofia, Sofia, sí.
Sí, perquè, a més, és un treball que es nota molt que és d'encàrrec. Anem a fer-ho bé. Llavors, la persona... Però jo li he preguntat a l'Albert, perquè jo m'imagino que això que diu ell... Home, em va trucar Jordi Ferrarons, que em va dir que això estava al Trueba, si és una garantia. Estic disposat a participar en una cosa perquè confio en aquesta cosa. Després, ara això sí, l'oportunitat de fer-se el xulo és brutal. Perquè llavors tu dius, no, per això no. Això està... S'han estalviat dos o tres elipsis aquí, que són molt importants.
Si m'ho haguessin demanat a mi. Si m'ho haguessin demanat a mi. Exacte. No t'ho han demanat, tu?
No, és que jo estic en aquests cercles concèntrics del pujolisme, jo estic a tercera regional, no? Mm-hmm. Però sí que és interessant veure, i després, quan llegeixes algunes reaccions que hi ha hagut, no?, te n'adones que el fenomen aquest del que es fa el xulo, això passa, als Estats Units ho tenen molt estudiat, que sempre hi ha una part de la gent que rep... els que tenen informació privilegiada, que s'han fet els xulos del que no la podien explicar, perquè es basa tot en això, aquest sap moltes coses, però no ho dirà mai, quan algú ho diu, Clar, es queden sense... Ostres, pues tu no volies... Si vols explicar-ho, explica-ho, però si no pots explicar-ho, pues no ho expliques.
Doncs calla.
Sí.
No.
Això seria una de les coses que a mi m'ha semblat que val la pena. La gent que no ho hagi vist, inclús si volen fer la prova de fer un HBO d'un mes, i, escolta, durant un mes aprofiten per mirar una mica la...
És veritat que les plataformes tenen aquesta cosa que et pots donar de baixa bé, eh?
I
comparat amb altres serveis.
Fàcilment, sí. I sobretot entrar-hi. Entrar-hi és d'una facilitat que et fas la visa a sobre. O sigui, no tens ni... Et pots equivocar del número de visa. Gairebé. Diu, bueno, ja l'hem entès, ja sabem que és vostè.
Subsecció?
Subsecció, vinga. Cieno... Bé, entre les coses aquestes de prendre partit, el que dèiem de trinxeres, torna a ser fascinant, és una cosa que és cíclica, que a més està molt instaurada en la cultura mediàtica catalana, que és com es paeixen les audiències referides a la selecció, als partits de la selecció espanyola. Llavors, clar, això és un... A vegades és un tema tabú, a vegades és un tema que les xifres no quadren amb les aparences o les actituds, i sobretot crea com una mena d'interès que per acumulació acaba sent fascinant. O sigui,
a veure...
60% a Espanya, a l'últim partit de la selecció espanyola, 51% a Catalunya. Uh-huh. Immediatament tu dius, home, no, hauria de ser menys. Per què? Perquè es parteix d'una idea simplista, molt primària, de creure que els que estan en contra de la selecció, d'una selecció espanyola, que a més no és que estiguin en contra, és que estan a favor de que hi hagi una de catalana, amb la qual cosa aquí ja tindríem el primer desdoblament, i ja el tenim aquí, argumentat.
Bé, els que volen que la selecció espanyola perdi...
Sí, però... Volen que la selecció espanyola perdi, no vol dir que no la vegin al partit, perquè en multitud de casos la satisfacció que provoca veure el teu adversari és un motiu d'interès perquè estiguis atent al que fas. Per tant, el dir, home, és una diferència escassa, jo no ho veig. I després, el que és molt interessant és com amb els anys, per exemple, RAC1, com això, els mitjans que han fet una aposta, clarament, de no patriotisme pro selecció, com resolen això? Llavors, fixa't que en els 20 anys de RAC1 hi ha moltes etapes. Ara estem en una etapa que fins i tot la promo em va encantar, no? Que era tota la gent d'esport dient que anaven a favor d'una selecció, però sobretot que no fos Espanya. No? La retransmissió fantàstica que fan els del Versió incorporen dos o tres perfils, però tu entens que el sentit de la retransmissió és precisament fer una oferta de que seguirem el partit per enfotre-se'ns, però és la manera d'estar veient el partit. Llavors, tot aquesta croqueta identitària va creixent, perquè, clar, com que el problema no es resol, van passant els anys, i llavors el que és interessant és que cada vegada és més difícil trobar... Bueno, no, és impossible. Anem a imaginar una aposta d'una ràdio que digués, ho farem en català, a favor. És a dir, agafant els tòpics de les retransmissions patrioteres de tot el planeta, perquè en aquests moments totes les retransmissions... Clar, el que passa aquí és absolutament especial. És a dir, és molt difícil trobar... Tu poses les cadenes franceses, no n'hi ha cap que... El que ha passat a Bèlgica és una cosa que ha passat sovint a França. Quan França juga amb una selecció d'un país en què hi ha moltíssima immigració... És molt espectacular anar pels bars, a veure, perquè hi ha molts bars que tothom vol que perdi França.
O sigui, un França-Marroc, un França-Algèria...
França-Senegal, no? Jo recordo un França-Senegal brutal, perquè a més gairebé va guanyar o va empatar Senegal, no sé, va passar algú, i després va haver-hi gairebé una rua.
I llavors què vols dir, que no trobaries cap emissora, cap cadena de televisió, que no anés a favor de França?
A no ser que fos en la llengua dels... Però, clar, aquí això va mutant. O sigui, que és interessant... Inclús, de vegades, l'actitud dels patrioters d'aquí és incorporar alguna veu, però això no, ni ho notes, eh? Però han de ser matisos molt, però en qualsevol cas és el que dona l'oportunitat d'estar a favor i en contra aquests dies, és això, perquè, i repeteixo, hi ha gent que està veient els partits perquè vol que perdi, d'acord? Jo recordo que quan la final d'Espanya-Sud-àfrica, el Mundial de Sud-àfrica, que aquí es va fer un acte al poble espanyol pels holandesos.
Això no ho recordava.
Sí,
no,
la final.
No. Bueno, però és que això és... recordes que està marcat en aquell cap de setmana que el dissabte 10 de juliol és la primera gran manifestació que hi ha el president Montilla encara d'aquella manifestació pel dret a decidir, i el diumenge hi ha la final. Jo que tenia la imatge era allà a Maria Cristina, no?
Sí, però Maria Cristina és la celebració
de la selecció.
De la selecció.
Sí.
Però el partit, els que eren pota negra, anti-selecció espanyola, se'n van anar al poble espanyol a veure l'empantalla gegant una retransmissió de partit que estava organitzada pels holandesos, que són eren els altres
finalistes. Sí, rival, sí.
Però clar, això era... Però evidentment TV3 va fer la informació, perquè aleshores estàvem en aquesta fase de negació.
Perquè tu creus que ha canviat la fase?
Sí, home, RAC1 no ho feia. RAC1, selecció espanyola, no existia. TV3 jugava molt la carta de posar-ho... Si hi havia un Sant Andreu-Sabadell el mateix dia que la selecció, doncs primer el Sant Andreu-Sabadell poso de segon o tercer plat la selecció.
Però llavors què ha passat? Perquè tinc la sensació, no sé si és només a RAC1, diguem, que aquest Mundial, que havia de ser el Mundial del boicot, etcètera, etcètera, que no ens hem de mirar, està interessant més que cap altre Mundial, o és una percepció esbiaixada perquè treballo a RAC1?
A RAC1, sens dubte, perquè a l'haver creat el RAC1+,
sí,
i haver creat una oferta que no... O sigui, aquesta oferta no existia. Això passa una mica amb els partits de la Champions. O sigui, aquesta és una oferta nova de RAC1. Fa 5 anys tu no podies seguir tots els partits de la Champions. Ara pots seguir molts. Per què? Perquè com que tenim el RAC1+, sí, hem de crear continguts. I a més, això hi ha un interès. És a dir, de seguir...
Però continguts que passen a RAC1? És a dir, per exemple, demà... Sí. A 7:45, nosaltres acabem el programa, perquè a 8:00 es fa el partit d'Argentina, ja no el d'Espanya, es fa per RAC1, no per RAC1+.
Sí, però això hi ha aquesta discussió en una habitació fosca, en què no se sapigués qui parla, jo aniria amb uns pinxos a pinxar el que ho fa. Però jo crec que això és una aberració per mi, tot el respecte. Però jo crec que això és portar-ho a l'extrem, perquè a més Argentina... és per Messi, evidentment, amb el qual fixa't si la malaltia és retrospectiva i sentimental, no? És a dir, és una nova sentimentalitat, però la mateixa evolució que està tenint RAC1, que en cap moment és perquè volem que guanyi, però també hi ha gent que diu, hi ha 4 o 5 tios del Barça.
Sí,
vull, vull que els hi vagi bé amb aquesta gent. No? També n'hi ha d'aquests.
Hi ha Luis Enrique, que és el que jo criticava quan era entrenador del Barça.
Sí, ara tothom vol Luis Enrique.
Sí.
Ara tothom vol Luis Enrique, però Luis Enrique se'n va anar 5 minuts abans que el fotessin a fora.
I tant.
És a dir, que això, tota aquesta croqueta, és molt interessant veure com evoluciona en molt pocs anys. I crec que RAC1 és un bon lloc per observar-ho. Perquè algunes d'aquestes contradiccions i lleialtats, perquè això mateix d'Argentina, per mi... Ja et dic, jo diria, què esteu fent? O sigui, no... Però ells tindran els seus motius, ho hauran estudiat, sabran que això pot donar una audiència en un moment donat. Després, que és un partit dramàtic, no? Doncs molt bé, donem-li tota la importància que hagi de tenir. Però és el focus de gran de polarització d'aquesta setmana.
No, interessant, a veure què és el que passarà. I ara aquest Iran-Estats Units, que...
Sí, molta gent a favor d'Iran.
Això és detectat, això, sí.
Sí, però gent... d'acord, perfecte. Si te n'haguessis hagut d'anar a viure demà en un dels dos països, quin triaries?
Que sàpigues, abans de marxar, que hi ha el doble, l'amic de Víctor Manuel, podria ser que també hi estigués fa uns dies a una carnisseria de Bellver de Cerdanya, perquè la Montse Pineda va preguntar-li directament a un senyor si era el Sergi Pàmies.
Ves que no siguin dos.
Aquí està passant.
Li va fer molta gràcia que li digués que us assemblàveu.
Ves que no siguin dos.
Qui és el líder polític que coneguis que hagi tingut més dobles a la història? Perquè l'estàs igualant, pràcticament.
No? Putin.
Anava a dir algun soviètic, això s'ho ha hagut d'endur, segur.
Pàmies, el Putin islandès.
Sergi, una abraçada, que vagi bé.